Fer de pares, al matí de Catalunya Ràdio.
Doncs això, Marta Vallès, bon dia.
Hola, Francesc, bon dia.
De què parlem avui?
Avui parlem de com entendre's amb els adolescents, sobretot si en tens una casa.
En parlem amb el psicòleg i educador Jaume Funes, bon dia.
Hola, bon dia.
Conegut d'aquest programa. I learned the truth at 17,
their love was meant for beauty queens. I podríem començar, Jaume, per plantejar qui és un adolescent.
Bàsicament un personatge que ja no és lo que era i encara no sap què serà, no? I que al voltant seu té una col·lecció d'adults inquiets que voldria que acabés sent d'una manera o d'una altra, i ell, pues, veritablement el que vol ser ell, no el que els seus pares i mares volen que sigui.
I és una etapa, podríem definir-la, de canvis constants i de moltes contradiccions?
Sí, són anys per estar, diguéssim, ara en tempesta, ara en calma, ara entusiasmat, ara deprimit, ara pensant que el món és una merda, o demà passat pensant que s'ho ha de comprar tot.
I això quan comença, el tema de l'adolescència? Podríem dir amb la pubertat, potser? És...
Marta, quan comença i quan acaba?
Sí, després tinc una pregunta que pel
això
final...
Això és més complicat.
De quan acaba, que no sé si la podrà contestar. Però...
Bueno, podem parlar l'última, tot i que no l'heu fet, i comencem amb la primera, que de fet en totes les xerrades amb pares i mares sempre comencen amb aquesta afirmació. Vostè què sap d'adolescència? Quan s'acaba això de l'adolescència?
Sisplau, no?
Però ja arribarem, ja. L'inici, clàssicament, és la pubertat, és a dir, és un cos que canvia... com vindran dir molts adolescents, un adolescent és un hormones en poder, que diria algun adolescent. Però l'inici també és molt social, és a dir, tot i no haver desenvolupat el seu cos, molts nois i noies es comporten com adolescents perquè estan pressionats externament.
S'està avançant l'adolescència, per tant?
En alguns comportaments estètics, sí. No és ben bé adolescent, però com que tothom està en la mateixa xarxa, s'acaba pentinant o vestint o acaba parlant com si fos adolescent. No li toca ser adolescent, i no és adolescent i no se sent adolescent, però es comporten comportaments divulgats, dirien que hi ha molts comportaments que en el món de la comunicació actual s'han convertit en universals, tot i no correspondre a l'adolescència. Hi ha molt executiu que també és adolescent estèticament i a la seu parlar. Per tant, si ens referim a l'adolescència en sensu estricte, no s'ha avançat. Si ens referim a alguns comportaments, sí.
Durant aquest temps que hem de conviure amb ells, sobretot pel que fa als pares i mares que ens poden estar escoltant, jo he llegit en el teu llibre que parles de ser un adult pròxim. Com podem ser aquest adult pròxim per entendre'ns, per poder dialogar mínimament i que no ens contestin sempre amb monosíl·labs o mossegant? Com s'aconsegueix això?
Bueno, a veure, primer, com deies, es tracta d'adults, adults diferents. Els pares i les mares tenim l'obligació d'angoixar-nos i, per tant, juguem un paper de pares i de mares. L'educador, el tutor, la tutora tenen un altre tipus de papers, tenen l'obligació de contextualitzar, relativitzar, tenir en compte. El que seria important és que l'adolescent tingués diversos adults, diverses persones adultes al seu voltant que siguin pròxims. Pròxims vol dir demostrar que ens interessa el seu món, que no posem el problema davant del primer filtre a l'hora de mirar el seu món. Per tant, tinc curiositat, tot i que no m'agradi la teva música, tinc curiositat per saber què escoltes, tot i que tinc por del teu Facebook, el teu 20 o el teu Twitter, no em desconnecto, m'interessa aquest món. I positiu vol dir, com que ets, tot i ser fill meu, espero que acabis bé, és a dir, acabo d'estar convençut que veritablement te n'acabaràs sortint i, per tant, espero de tu una realitat diferent.
Per això, Jaume, suposo que sense convertir-nos en col·legues dels nostres fills.
No, el pitjor que li pot passar a un adolescent és tenir un adult col·lega. Per col·legues, els adolescents ja tenen els seus. Uh-huh. Aquests pares i mares que a vegades diuen, no, és que, com que ha de conèixer les drogues, jo el que faré és fumar-me un porro amb ell. No, mira, l'última cosa que necessita un adolescent és un adult que fumi porros amb ell. No, aquesta no és la història, no. Un adult sempre, per un adolescent, un adult sempre serà una persona que està en contra, una certa matisació de no és com jo. Per molt enrotllat que sigui, l'adolescent sempre viurà ben bé com els meus col·legues, aquest tampoc m'entén, tot i que està pròxim, no és com jo. Un adult és una persona que ha de reconèixer les seves incomoditats, les seves contradiccions, i per tant que li ha de dir moltes vegades a l'adolescent, mira, hòstia, mentre depenguis de mi, les coses són així. Sols en tinc 17, no tinc edat pel carnet, però jo
en tinc 17, cada dia em faig un xic més vell. Deies que un adolescent ha de tenir un adult que estigui en contra i també apuntàvem això ja que et volia comentar ara, de tenir unes normes perquè necessita, per exemple, un horari límit de tornar a casa justament per poder-se el saltar.
Sí, sí. L'única cosa que és...
Com va això, a veure?
Sí, sí, va així, eh?
Òbviament, a una noia l'ensorres en la misèria si no té una hora d'arribar de casa, perquè i com se saltarà l'horari?
Clar, i com és rebel, no? Ara com em rebel·lo jo?
És que contra què es rebel·larà? És dir, l'única cosa que els pares i mares han d'entendre la funció de les normes. Les normes, en realitat, tenen dos funcions. Una, nosaltres volem viure més tranquils. És dir, posar un horari significa, mira, si estan tots a casa puc relaxar-me,
sí,
i dormir.
Sí, sí.
I és una funció pràctica que no cal de menys tenir, no? Ara, l'altra gran funció és que progressivament aprenguin valors. Per què regulem el temps d'un adolescent? Perquè ha d'aprendre a regular el seu temps. És dir, en 14 anys no pots estar dient la nit és jove, ja arribaré a casa quan sigui. No? Això potser ho farà quan tingui 17 o 18 i ho farà una vegada o dues, però un dia o un altre ha de comprovar que ha de gestionar el seu temps nocturn. Per tant, les normes estan al servei d'interioritzar valors. El que passa és que moltes vegades les normes estan al servei de les manies adultes. La immensa majoria de les normes, si et pares a pensar un dia relaxat al sofà, dius, i per què tenim aquesta norma? Perquè normalment l'adolescent la contestarà. I per tant, les normes també requereixen explicacions, demostrar que darrere hi ha alguna lògica. I quan ja no ens en sortim, perquè tot adolescent discutirà fins a l'eternitat qualsevol norma, al final diguem, mira, doncs vale, mentre jo mano es faci i s'ha acabat. No? Arribarà un moment que s'acabarà el diàleg o la discussió i ho implantem, però... No confiem en les normes, l'adolescent acabarà fent cas quan finalment acabi vivint que això és important, quan finalment se n'adoni que això és útil. Mentrestant, doncs, han anat jugant amb nosaltres en aquest procés de confrontació.
Un altre clàssic, els interrogatoris. On has anat? Què has fet? Amb qui?
Per aquí hem passat tots, una mica, i ens n'en recordem.
Sí, i tots els adolescents, quan comencem així, comencem a dir, això és una casa o una comissaria? És a dir que, a vegades els adults, els adults o els professionals, quan parlem amb els pares i mares, que els diem aquestes tonteries, vostè el que ha de fer és parlar amb el seu fill i parlant de la comunicació. I tenim la majoria de pares desesperats, especialment ara que tenen moltes hores d'estar amb ells i amb elles, però jo vull saber què li passa, però és que no es deixa, no? És que no hi ha manera de parlar amb ell. A veure, tres o quatre coses molt elementals. Hem de saber esperar a saber que tot adolescent que arriba tard a casa o que ha estat o no ha d'estar, quan va cap a casa, està preparant el rotllo, la moto que explicarà al seu pare quan arribi. L'expliqui. Per què val la pena preguntar-li? No té cap sentit, perquè ens explicarà una història. Ha d'esperar, perquè els adolescents són bastant més transparents de lo que nosaltres creiem, i només observant-los, mirant-los, veient què diuen, encara 24 hores després segur que sabent on ha estat.
O sigui, no li has de preguntar la mateixa nit a les 6 del matí d'on ve, perquè ve una hora tard, sinó l'endemà dinant, per exemple, no?
Sí. Això especialment és... perquè a les 6 del matí un està tan descabrejat, desesperat, que és impossible que tingui una bona relació amb l'adolescent. A les 6 del matí li he de dir, mira, no és el que havíem acordat, vés a dormir i ja parlarem. Probablement és la manera d'aparcar una història que acabarà, segur que acabarà malament, perquè ens aniríem a dormir a les 8:02 i a sobre no haurem aclarit res, i per tant no val la pena. Ara, que cal aclarir-ho? Però pues segur que sí, per un altre moment. Després, que intentar parlar amb ells i amb elles també és un problema d'estratègia. Hi ha moments que tenen ganes de parlar i llavors s'ha d'aprofitar. Normalment, quan ells volen parlar és quan nosaltres no tenim ganes d'escoltar. Normalment és així. I per tant és quan estem cansats, quan estem histèrics, s'ha d'aprofitar. Tampoc dura gaire, no cal allargar gaire aquells moments, és a dir, perquè tampoc, al final diem, ja t'he explicat massa, ja no sap massa.